l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dilluns 18 de febrer del 2019. Arrenquem setmana informativa amb les conseqüències de l'acord entre el Sindicat de Metges de Catalunya i la Patronal de la Sanitat Concertada. Un acord que es va produir divendres a la tarda i que ha permès desconvocar la vaga que hi havia prevista per tota aquesta setmana. Avui sabrem els detalls de l'acord. Ho farem en els pròxims minuts. Ens presentem abans. Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, per començar, avancem continguts en titulars. Els treballadors de la concertada han aconseguit que la patronal els accepti part de les millores assistencials i laborals que reivindiquen, i això ha permès que quedi sense efecte la vaga anunciada per aquesta setmana. A la primària s'ha establert un màxim de 28 visites diàries amb un temps mínim de 12 minuts per cadascuna d'elles. El que no ha acceptat la patronal són les millores retributives que també demanava el sector. Un oròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha presentat un estudi segons el qual s'estableix una relació entre el tipus de lesió que provoca els càlculs renals i la seva composició. És el doctor Xavier Arnau Sabater, que amb el seu treball permet avançar en el tractament per evitar la reincidència. En parlarem amb ell avui a l'Info Migdia. I coneixerem també quina ha estat la convocatòria que ha rebut el Trofeu Torretes de curtmetratges de cara a aquesta pròxima edició, la que se celebrarà del 6 al 28 d'abril. Aquest dissabte es va reunir el jurat qualificador, però el veredicte encara no s'ha fet públic de la qualitat i de la naturalesa dels treballs. En parlarem avui amb Pere Mas. I escoltarem el bisbe de Girona demanant perdó pels abusos sexuals comesos per membres de l'Església. Francesc Pardo va ser ahir a Calella per presidir la missa de 12 a la parròquia. Una i dos minuts, 1:32, dia de normalitat en el servei a l'Hospital Sant Jaume i al CAP de Calella, gràcies a que divendres es va desconvocar la setmana de vaga que havia d'arrencar avui dilluns a tota la sanitat concertada del país. El sindicat convocant, Metges de Catalunya i la patronal van arribar a un acord que ha permès evitar l'aturada i que suposa avançar en millores laborals i assistencials del col·lectiu, no així en les retributives, tal com explica el president del sector d'hospitals concertats del sindicat, Xavier Lleonart.
Som els facultatius pràcticament d'Europa pitjor pagats i això, aquesta recuperació salarial no s'ha pogut reconèixer. És cert que hem començat a millorar les condicions segurament dels col·lectius dintre del nostre col·lectiu de facultatius i facultatives, i per tant és un inici, un començament que entenem que és prometedor.
Els facultatius de la concertada han aconseguit que el 15% de la seva jornada es dediqui a la formació i la recerca, també la regulació de les guàrdies localitzades, la supressió de les retallades i l'establiment d'un temps de referència per pacient, com dèiem. Lleonart posa en valor també la creació d'un espai de negociació que seguirà de forma periòdica la situació del sector per buscar-hi solucions. Quan a l'atenció primària en concret s'ha establert un màxim de 28 visites diàries amb un temps de 12 minuts per cadascuna d'elles. L'estudi que ha realitzat un oròleg de la Corporació del Maresme i la Selva serà presentat als dos congressos mundials més importants de l'especialitat. En aquest estudi es demostra per primera vegada que el tipus de lesió que hi ha a la papila renal, per on es buida l'orina, i la litiasi, o els càlculs que es desenvolupen. L'autor d'aquest treball és Xavier Arnau Sabater, és la seva tesi doctoral. Doctor, moltes felicitats, gràcies per atendre'ns a Ràdio Calella.
Moltes gràcies.
Doble felicitació, perquè a banda doncs, de poder portar els resultats del seu estudi en aquests dos congressos mundials, que són els més importants d'urologia, també ens informen que ha obtingut una qualificació cum laude.
Sí, molt, molt content. La veritat que ha estat un treball que l'he estat fent durant uns 4 anys aproximadament. I bé, al final han sortit, hem tingut uns resultats molt favorables i bueno, a la vista està que hem pogut presentar al Congrés Europeu d'Urologia, el presentarem pròximament al Congrés Americà i bueno, he tingut la màxima qualificació en quant el treball de tesis doctorals. Sí, molt contents en aquest sentit.
Doncs per això la doble enhorabona des de Ràdio Calilla. Doctor, no sé si hem explicat bé en síntesi quin és l'objecte del seu estudi, quin avenç suposa. A veure.
Bueno, primer de tot dir que la malaltia litiàsica, el tenir pedres al ronyó, és una malaltia molt prevalent i que en els últims anys encara aquesta prevalència, és a dir, que la quantitat de persones que tindran aquesta malaltia incrementarà en els pròxims anys. També és important a remarcar que és una malaltia que tendirà a recidivar molt. És a dir, els pacients que tinguin un còlic renal, que tinguin pedra al ronyó, en els pròxims anys tornaran a tenir segurament pedres. Llavors, el que hem pogut aconseguir en aquest estudi és que amb una tècnica quirúrgica que aconseguim entrar fins dintre del ronyó per al tractament de la litiasis, podem veure l'origen, diguéssim, la lesió origen de la qual s'origina la litiasis, la pedra, i a partir de la qual nosaltres podem intuir el tipus de litiasis i la composició bioquímica de l'orina per tal de poder fer un tractament preventiu de forma precoç i intentar que aquests pacients que hagin tingut pedres o litiasis al ronyó puguin beneficiar-se del tractament i de no haver de tornar a patir aquesta malaltia.
I tot plegat amb endoscòpia, sense intervencions agressives.
Sí, és tot a través dels orificis naturals del cos, és a dir, generalment per la uretra, podem accedir fins a la bufeta i des d'aquí fins al ronyó. Sense fer cap tipus d'incisió, nosaltres podem accedir fins a l'interior del ronyó i podem veure el tipus de lesió que és la que origina la formació de la litiasis de la pedra.
Ja ho deia ara vostè, gràcies als resultats d'aquest estudi, del seu estudi, el que s'aconsegueix és fer un pas endavant també en l'àmbit de la prevenció.
Sí, sí, en aquest sentit és molt important, ja que generalment el temps que es triga entre fer la relació entre el tipus de litiasis, la composició de la litiasis i les alteracions de la bioquímica d'orina, generalment hi ha un retras entre uns 3-6 mesos entre que s'analitza, entre que es pot fer l'estudi bioquímic de l'orina. Llavors, això significa, durant aquest temps, que el pacient pot tornar a recidivar la malaltia litiàsica i llavors tornar a fer una pedra amb la sintomatologia que això comportaria. De tal manera que si en aquests pacients podem començar un tractament d'una forma més preventiva, aconseguirem que aquest tipus de malaltia frenar-la i intentar que no tornin a tenir pedres.
Entre un 5 i un 15% de la població general pateix aquesta patologia?
Sí, aproximadament entre un 5 i un 15%. Després també està molt influenciat per la climatologia. Aquí a l'àrea mediterrània, per ser un clima més sec, més calorós, i sobretot a l'estiu, aquesta prevalència, aquest percentatge s'incrementa de forma significativa, inclús es pot arribar o parlar en certes poblacions o certs punts d'una incidència de fins al 20-25%. Però generalment el que està estipulat a nivell europeu seria entorn un 5-15%. Però ja li dic, a l'àrea mediterrània potser aquesta prevalència és una mica més alta.
I ens deia que anirà en augment en els pròxims anys?
Sí, sí.
Per la climatologia també? O per quin motiu?
Sí. Per quin motiu? La malaltia litiàsica no només afecta de forma genètica, sinó que poden haver diferents tipus d'alteracions, com pot ser la dieta. La dieta és molt important. Dietes molt restrictives de pacients vegetarians, vegans, o tota l'alimentació que és fast food, tot el menjar ric en greixos, això farà que augmenti cada vegada més la prevalència de diferents tipus de litiasis. És a dir, pacients que tenen una dieta molt rica en greixos tendiran a formar un tipus de litiasis i això farà que augmenti molt la prevalència d'aquest tipus de pedra. En canvi, gent que, per exemple, tinguin dietes molt vegetarianes, molt veganes, de forma molt restrictiva, també s'ha demostrat que tendiran a formar diferents tipus de pedres. Ja li dic, és una malaltia molt heterogènia, hi ha molts tipus de litiasis i llavors s'ha d'individualitzar molt bé quin és el tipus de pacient, quin és el tipus de litiasis que fa, quin és el tipus d'alteració de la bioquímica d'orina que fa i intentar tractar de forma individualitzada cada pacient.
Per molt i per poc, eh? Per molts greixos, per poques proteïnes, potser, seria, amb dietes sí. molt restrictives, sí.
Sí, exactament. Per dietes molt... Diguéssim, tot el que és el terme, els termes extrems són, sempre són dolents. Jo sempre tots els pacients que tinc amb ditiasis, que tenen pedres al ronyó, que es tinc a la consulta, els explico el mateix. El més important, la mesura preventiva principal que s'ha de fer és, primer de tot, beure molta aigua, una hidratació molt important, i després dieta mediterrània, una dieta rica en fruites i verdures, menjar peix, carn, però sempre amb mesura. La carn, intentar evitar menjar carns vermelles, intentar evitar embotits, ja que tot això el que farà és que es tendeixi a tenir més litiasis o més pedres al ronyó.
Doncs prenem els seus consells, doctor.
Molt bé, moltes gràcies.
I reiterem l'enhorabona per aquest estudi que com dèiem, doncs, a banda de mereixer la qualificació cum laude, perquè és la tesi doctoral del doctor Sabater, doncs, també serà presentat als dos congressos mundials més importants d'urologia, un l'europeu, que ja ho ha fet, l'altre als Estats Units. Sempre des de la ràdio, doncs, posant de relleu la bona feina dels professionals de la corporació. Doctor Xavier Arnau Sabater, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I bon dia.
Bon dia, adéu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. We are
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
Ara fa 20 anys que es va posar en marxa un servei d'atenció i acompanyament a la prostitució que porta la comunitat terapèutica del Maresme. Sota el nom de Programa Carretera s'ofereix un servei integral a les prostitutes de la zona del Maresme i la Selva amb accés a professionals sanitaris i de suport psicològic. La majoria de les persones ateses són dones, ho són en un 90%, tot i que també s'atenen homes i persones transexuals. Dues educadores socials porten aquest servei, que tracta tant aspectes de salut física com mental i emocional. A més, s'ocupen de donar suport a persones que atenen per si es troben en una situació en el que es vulnerin les seves llibertats i necessiten denunciar-ho. Clara Ribas és una de les educadores socials que fa 15 anys que treballa en aquest servei. Explica que la majoria de les persones ateses són dones immigrants. Ho ha fet en declaracions al programa La Ciutat.
La majoria són dones immigrants que venen de països pobres o que elles estan en circumstàncies de molta pobresa al seu país. Moltes no tenen formació i arriben aquí i al final doncs, les sortides laborals que troben són o molt escasses i molt poc pagades allò, no? amb contractes. M'ha arribat a veure contractes de 12 i 14 hores de cuidador d'avis i que els hi paguin 400 euros, no? Amb això no pots viure aquí, mantenir una família en el país d'origen.
Un dels reptes de futur és aconseguir obrir una via per la seva reinserció laboral, un tema complicat perquè moltes de les dones se senten estigmatitzades. En un altre ordre de qüestions, direm que la Federació de Municipis de Catalunya, també la Fundació Carles Pissunyer, han reconegut diversos projectes locals com a exemple de bones pràctiques en el sector públic. Fan referència a àmbits com el comerç, la gent gran, l'habitatge, la inclusió social, la participació i també la salut pública. Des de l'any 2014, l'Ajuntament de Calella ha inclòs un total de 7 accions en aquest banc de bones pràctiques. És un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i de gestió municipal. I a la plana de successos direm que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones, una d'elles ha ingressat a presó provisional pel segrest d'un mataroní la matinada del 26 de gener, el cas l'han donat a conèixer avui mateix, però els autors van esperar la víctima al portal de casa seva i el van segrestar després de propinar-li un fort cop al cap. Això va passar el 25 de gener, l'endemà la seva germana va presentar una denúncia per desaparició. Al cap d'unes hores, però, va començar a rebre missatges del segrestat on li deia que estava retingut contra la seva voluntat, que no sabia on era i que els seus captors exigien el pagament de 13.000 euros per un presumpte deute per drogues. Una vegada comprovada la veracitat dels fets, la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos va establir un operatiu per alliberar-lo. Aquest es va produir en el moment en què van fixar un punt per fer el pagament. Llavors va ser quan es va detenir la persona que el custodiava després, dies després, la resta. Només un d'ells està ingressat a presó provisional, com dèiem, seria el líder del grup.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Ja està en marxa la pròxima edició, la 14a del Festimatge, que se celebrarà del 6 al 28 d'abril. En aquesta edició, l'entitat ha rebut 894 curtmetratges per les diferents categories del concurs, que són ficció, animació i documental, tant professional com amateur. Estem parlant del trofeu Torretes de curtmetratges, que bé saben convoca Fotofilm Calella. El responsable de la secció de cinema del festival és Pere Mas, i que ens atén ara mateix. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Dèiem, 894 curtmetratges heu rebut, una participació, diríem, que és una mica més continguda que l'any passat, que vau tenir una mica una llau, no?
Sí, perquè aquest any vam d'allò, o sigui, una de les distribuïdores li van dir que n'enviava masses, a més hi vam tenir problema per fer de les descargues. O sigui, aquest any ha sigut dues plataformes i per això n'hi ha hagut menys.
Uh-huh. I de tota aquesta participació, quina és la categoria que s'emporta el major nombre de treballs?
Com sempre, són els arguments ficció, que n'hem rebut 510.
I la resta? Tens els números, Pere? Sí?
Sí, la resta, mira, d'arguments ficció amateurs, 93. De documentals i reportatges, 129. De documentals i reportatges amateurs, 63. D'animació, 79. D'animació amateur, 20. Tots aquests són els que hem rebut. I fan el total d'aquests 894.
I com sempre, d'arreu del món, Pere?
Sí, mira, o sigui, ens han enviat d'Europa, d'Amèrica del Nord, del Sud, d'Àsia, o sigui, França, Brasil, Polònia, Itàlia, Venezuela, Argentina, Alemanya, Bèlgica, Estats Units, Xina, Japó, Estònia, Iraq, Hongria, Corea del Sud, Taiwan... O sigui, era per tot, vaja.
Una llista ben llarga.
Perquè, esclar, exactament, perquè això del, com si diguéssim, del curtmetratge, hi ha molts autors. I, esclar, ells ho donen a les plataformes i les plataformes ho distribueixen per tot el món.
Uh-huh. També d'escoles, aquest any han tornat a enviar-vos propostes.
Sí, mira, aquest any han enviat de l'Escola de Cine de Màlaga, que l'hem passat a mi, llavors de l'ECAM, l'Escola de Cine de Madrid, que cada any ens envia de la promoció que hi ha hagut l'any anterior. O sigui, aquest any, per exemple, és de la promoció de l'any 2018, l'any que ve serà el del 2019, en què cada any els envien. Llavors l'Escola de Cinema de Barcelona, llavors l'ESCAC, l'Escola de Cinema de Terrassa, i llavors l'Escola de Cinema ESRA de França. Aquestes són les escoles que hi han participat.
Uh-huh. A nivell quantitatiu, doncs diríem que la participació és molt bona, és notable. A nivell qualitatiu, vosaltres sempre feu una mica de visionat, no?, de tots els treballs que us arriben. Com anem aquest any?
Sí, nosaltres fem una primera selecció, llavors els que han puntuat més queden com seleccionats. I llavors els que són, o sigui, d'aquests seleccionats, els que també han tingut més puntuació, són els que passem en el jurat qualificador.
El nivell és bo?
Distribueixen els premis. El nivell sí, és bo. El nivell és bo, sí.
Tant a la categoria professional com l'amateur, també?
Sí, perquè n'hi ha alguns que ens els posen com amateurs, però de vegades nosaltres diem que diuen que és amateur, però entens? O sigui, sembla professional. Perquè això, és clar, hi ha molt de tot, entens? O sigui que amb alguns no es distingeix si és amateur o professional.
Això és un bon símptoma de la producció que es fa.
Exacte.
Pere, també em comentaves fa uns dies, pel que fa als arguments dels treballs que heu rebut, que hi ha un que és força recurrent.
Home, mira, hi ha un tema, la violència de gènere i els problemes de parella són com si diguéssim, han tingut bastanta d'allò, bastanta acceptació. O sigui que estan ben fets i, esclar, parlen, o sigui, dels problemes actuals que hi ha, que són els problemes aquests de parella, els problemes de violència de gènere, entens? I estan resolts força bé tots. Tenen un nivell.
La realitat i les preocupacions de la societat que són font d'inspiració, per als creadors audiovisuals.
Exacte. Jo crec que els autors es basen bastant en fets coneguts d'ells. En fets coneguts, entens, que saben els problemes que hi han tot plegat.
Et volia preguntar per la categoria doncs, que posa en valor la producció de la gent de casa, Pere. Com ha anat la participació aquest any?
Aquest any, com si diguéssim, per la part d'aquí, aquest any tenim... L'any passat no en vam tenir cap de la part de Calella, aquest any en tenim quatre. Tenim dos de Palma Sacs, llavors un de Liu Jué, i llavors un altre d'aquest de Palma Sacs, però fet en grup, o sigui, amb un equip. Entens? O sigui, n'hi ha quatre que aspiren al Premi Calella.
Molt bé, Pere, ja per acabar, de la selecció que en fareu vosaltres, de la que en fa Fotofilm i també doncs, per conèixer quina és la valoració del jurat, es fan projeccions, en fareu projeccions com sempre, als mateixos llocs de sempre?
No, aquest any tenim el problema que no podem fer-ne a la sala Mozart.
I com ho arreglem, això?
Llavors, en farem a l'Espai Caixa i els que fèiem a la sala Mozart estem una miqueta indecisos de tenim demanat de poder-ho fer al Museu del Turisme o bé en un altre lloc que podia ser el Sala Mozart, però en el pis. O sigui, aquestes dues vessants són les que estem estudiant.
Doncs vinga, esperarem a veure quina és la decisió final i...
Perdona, sí. I llavors fem un passe que serà el dedicat als calellencs, als locals, que el farem a l'Orfeo Calellenc. I el dia de la clausura també la farem a l'Orfeo Calellenc. O sigui, és un altre punt que farem.
Molt bé, doncs el Festimatge que se celebrarà en aquesta 14a edició del 6 al 28 d'abril, pendents doncs, d'aquests últims serrells. Pere Mas, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat.
Gràcies a tu per trucar-me. Molt bé, bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Francesc Pardo, el bisbe de Girona, va presidir ahir la missa de 12 a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau. En declaracions a aquesta casa, el bisbe es va referir als casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església després que n'hagin aparegut de nous en les últimes setmanes.
I també, diguem-ne, esclar, si s'escau, després de fer la investigació prèvia, doncs també posar-ho, doncs comunicar-ho també a la Fiscalia, perquè també això té una repercussió, una dimensió, diguem-ne, de justícia doncs, civil, de justícia social, i per tant també s'ha de comunicar. És a dir, ho vivim amb molta dolor i amb molt de sofriment, però sobretot estar sempre al costat de les víctimes, no només per demanar-los perdó que hi ha, sinó també per acollir-les i acompanyar-les amb tot el que sigui possible.
Doncs el bisbe Pardo, el bisbe de Girona, que demanava perdó a les víctimes i que afirmava amb rotunditat que aquests actes són incoherents amb el que l'Església predica. I en esports, el club de futbol Calella que ha guanyat per 3-1 el Jove Esport, els calellencs que continuen lluitant pel títol. Derrota del club bàsquet Calella Fundació Miquel Valls en un partit molt lluitat. El partit va acabar amb un resultat de 66 punts a 78 punts. a favor del Cultural Badalona en l'estrena de Paco García a la banqueta calellenca. El sènior femení, també del Club Bàsquet Calella, va guanyar per 65-49 al Bosco Horta en un partit que van dominar sobretot a la mitja part. En embol, triomf de la UEC a pista del Canovelles. L'equip de Salva Puig es va retrobar amb la victòria a domicili amb un resultat de 22-27. Això els manté en la primera posició de la classificació empatats amb el Banyoles. La UEC recupera sensacions i deixa enrere els dubtes de les últimes jornades. En waterpolo, el Fundació Creu Groga aconsegueix una important victòria davant el Garraf per un resultat de 10-17. En vòlei, gran partit del juvenil de l'Escola Pia davant el SEC espanyol, tot i perdre per 2-16-3 en el tie-break. El cadet de la seva banda també va perdre contra el conjunt barceloní per un resultat de 0-3. En bitlles catalanes, derrota del Torretes davant el Mallorquines B i victòries de l'equip FAR i de gent de barri de Pequín davant del Bitlles Fugàs i la Penya Bistec, respectivament. I en natació, Núria Vilardebó, que ha guanyat amb Catalunya el Campionat d'Espanya Infantil i Júnior per federacions territorials. La nedadora del Calella va participar a les proves de 200 i 400 estils a la competició. Amb el còmput de puntuacions de les categories infantil i júnior, Catalunya va guanyar i revalidar el títol, seguida de la Comunitat de Madrid i l'Andalusa. Doncs sentim el clarinet de Woody Allen, que es tornarà a deixar sentir aquest estiu a Barcelona. Avui s'han posat a la venda justament les entrades pel concert que oferirà el 18 de juny en el Festival de Jardins de Pedralbes. Serà un dels tres que oferirà a Espanya, acompanyat de la Eddie Davis New Orleans Jazz Band. El conegut cineasta nord-americà va actuar per última vegada a Barcelona l'any 2014. Va ser al Gran Teatre del Liceu. La promotora del concert ha explicat que per aquesta pròxima cita s'escolliran cançons d'entre una diversa selecció de temes del segle XX compostos per clàssics com Louis Armstrong.
Meti Polit us ofereix el temps.
Abans de la previsió meteorològica, recordeu que si voleu escoltar bona música i bon jazz no heu de marxar gaire lluny, no heu d'anar a Barcelona. Justament aquests dies aquí a Calella es fa el Cafè Jazz, que us ofereix l'oportunitat de sentir els millors músics del panorama català. Aquest divendres, al Bar Sublim, a les 10, concert amb Gorka Benítez, Dani Pérez i David Xirgo, amb entrada gratuïta. Ara sí, la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de moment continua sense complicacions i sembla que així continuarà durant força dies més. D'entrada, avui les temperatures mínimes d'aquesta passada nit, hi ha hagut alguns nous baixos en la matinada i això ha fet que hagin pujat lleugerament respecte a nits anteriors. De tota manera, aquesta propera nit encara tornaran a pujar una miqueta més perquè hi haurà més núvols baixos, uns núvols poc importants, res de pluges, vents més aviat fluixos de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la, la que tindrem avui i la que tindrem també de cara a demà aquí a la costa de la comarca. Novament demà, com dèiem, amb intervals de núvols baixos, que segurament seran més nombrosos que avui, sobretot durant el matí, i unes temperatures que demà de nit pujaran i les màximes baixaran lleugerament. No obstant això, continuem amb un ambient molt suau i agradable avui i demà aquí al Maresme. Els següents dies, com ja hem dit, canvis no se'n veuen per enlloc, ni a curt, ni a mig, ni a llarg plaç. Per tant, continuarem amb absència de precipitacions i amb unes temperatures que, a partir de la setmana que ve, sembla que pujaran de forma clara.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Doncs menys d'un minut perquè siguin les dues en punt i donem pas a les notícies en xarxa. Nosaltres posem punt i final aquí a l'Info Migdia d'avui dilluns 18 de febrer en el que hem parlat de sanitat. Motiu de la desconvocatòria de la vaga que hi havia prevista després que el Sindicat Metges de Catalunya i la Patronal arribessin a un acord que atén en part les reivindicacions dels facultatius de la concertada. Més notícies actualitzades a partir de 8:15 a l'Infovespre. Poden recuperar totes les notícies a la nostra pàgina web. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
www.radiocalella.cat.